Arnau, quina cançó ens portes avui?
Bé, doncs avui he escollit una cançó que té el rècord Guinness de la més emesa per la ràdio de tot el món. És la cançó que més cops s'ha reproduït a la ràdio durant, òbviament, diguéssim, el segle XX. Abans era complicat i l'actual. I també se n'han fet més de 2.000 versions que s'han enregistrat. Per tant, és una peça que, bé, diguéssim, està al capdavant, diguéssim, dels èxits incommensurables de la història contemporània. I es calcula que ha estat interpretada 7 milions de vegades. És ni més ni menys que aquesta icona absoluta de la música moderna. Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Doncs si esta és la peça que he escollit avui per, com deies, bé, desquartarà, diguéssim, per analitzar, per exprimir-la i comprendre el secret del seu èxit. Una peça publicada el 1965 al disc el Help dels Beatles. Des del punt de vista d'allò que més m'ha cridat l'atenció en un inici, m'agradaria destacar la utilització instrumental que té la peça. Només té tres elements tímbrics, diguéssim, tres sons diferents. Un és la veu masculina, la guitarra acústica i també el quartet de corda. I m'agradaria centrar-me especialment en aquest darrer apartat perquè és una cosa que va ser relativament revolucionària en el seu moment, la utilització d'una formació, diguéssim, de tall clàssic o de reminiscència de la música clàssica europea, introduïda de manera desacomplexada absolutament en aquest esta balada. El quartet, per qui no ho conegui amb concreció, és una formació formada per violins, dos violins concretament, viola i violoncel, que ha estat vastament utilitzada en el món de la música clàssica i trobem repertori molt divers. Una de les peces, diguéssim, creades a través d'aquesta forma musical que més m'apassionen a mi personalment és aquest quartet en fa de rebel. Música extraordinària que recomano absolutament a tots els oients, però també trobem compositors catalans, evidentment, que s'han atrevit a utilitzar aquesta possibilitat musical, com el conegudíssim i exitós Enric Morera. Quartet en si menor d'Enric Morera, compositor també, entre d'altres, de la famosa i conegudíssima també Santa Espina. La qüestió és que va ser tot un atreviment, diguéssim, per part dels Beatles, utilitzar aquesta formulació musical en una cançó pop o moderna, perquè era com un lligam entre dos mons, el món de la música moderna del moment i també el món de la música clàssica, i per tant que podia seduir per la seva naturalesa a públics molt diversos. Però, diguéssim, que no és l'únic element destacable de la cançó en aquest sentit. També n'hi ha un que des del meu punt de vista és fonamental per comprendre l'èxit de la peça i és la capacitat que va tenir en aquest cas Paul McCartney per crear, per concebre aquesta petita cèl·lula temàtica i musical que s'explica en la paraula Yesterday. Yesterday ho simbolitza tot. Tu dius la paraula Yesterday referint a la cançó i al mateix temps tens el concepte, tens la petita melodia. I és una pràctica musical que han utilitzat moltíssims grups al llarg de la història i, evidentment, un dels que ho ha utilitzat de manera més bé i segurament més pedagògica per la resta de grups que van venir després van ser els mateixos Beatles. De reduir, en aquest cas, l'essència d'una peça en un sol concepte mínim, una cosa minimalista absolutament, però amb una capacitat de traure, de retendre's en la memòria absolutament extraordinària. Hi ha altres grups exitosos que han utilitzat aquest recurs en peces també tan conegudes com aquesta. La peça Scandal de Queen del disc The Miracle de 1989 també utilitzava aquest recurs, però no cal que anem tan lluny també per trobar músics que fan gala de l'autorització d'aquest tipus de cèl·lules mínimes que expressen la totalitat d'una peça. Aquí tenim uns quants exemples.
És aquest element minimalista que aglutina el sentit de tota una cançó. No és una cosa, diguéssim, que s'hagi començat utilitzant la música contemporània, perquè al final és, com bé diem sempre, doncs la música és un camí que els compositors, els músics, etcètera, etcètera, van teixint al llarg de la història, i trobem exemples també en òperes de reconegudíssim nivell, com aquest Rigoletto de Verdi.
La tona immobile qual piuma al vento muta da cento pensiero.
És a dir, vens a dir que el nom fa la cosa, per entendre'ns. La paraula fa la cosa.
Exactament, en certa manera és així en molts casos, i la veritat és que la troballa d'un concepte que pugui tenir un magnetisme increïble és fonamental a l'hora de tenir un èxit en una cançó, sobretot si tenim en compte que a l'inici de la peça, Paul McCartney va escriure la peça en comptes de Yesterday, utilitzava la paraula Scrambled Eggs, que són ous remenats. I això és sorprenent, perquè al final tothom té aquesta peça a la memòria, una peça nostàlgica, doncs, amb aquest tarannà melancòlic, amb aquesta corda, doncs, fregant i fent caure la llagrimeta, i en canvi, doncs, el compositor, en el seu inici, diguéssim, com a excusa o com a pretext, o simplement com a argument per fer una lletra posterior, doncs, tenia aquesta paraula Scrambled Eggs com l'element fonamental de la peça. Això passa més del que la gent s'imagina, que en un inici la cançó no té la lletra original i en té una altra en un sentit possiblement, diguéssim,
bastant diferent
del que finalment ha arribat als oients. Però bé, centrem-nos un altre cop en la peça. M'agradaria destacar també una altra cosa que crec que és fonamental per comprendre la seva solvència, i és l'efectivitat que té en l'element estructural, en les parts que creen la cançó. Comencem per la primera i diminuta part que té aquesta peça, que és la introducció. Ja està. És a dir, la introducció d'aquesta peça són aquests compassos en fa major. Paul McCartney no necessita res més per expressar-nos una peça que al final transmet l'essència de la solitud i l'absència al final. A partir d'aquí exposa en primer lloc la primera melodia a través de la veu i la guitarra. Escolta'm.
Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday.
Gairebé diríem que ja ho té tot fet, ha exposat la melodia, ha exposat el concepte i al final ha resolt també harmònicament i melòdicament tot l'entramat musical de la peça. Així que a partir d'aquí, bàsicament, li queda una cosa que és fonamental en la música, que és la reexposició, és a dir, l'oient ha escoltat aquesta melodia per primera vegada i, doncs, bé, li ha agradat, ha estat agradable a l'oïda i, per tant, necessitem reescoltar això, però no ho fa de la mateixa manera, sinó que en aquest cas apareix un element tímbric nou, que són el quartet de corda que hem comentat abans. Escoltem la segona reexposició.
I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly.
I aquí un altre element fonamental, que és gairebé un manament de la música a l'hora de compondre, que és que difícilment reexposis tres coses, una mateixa cosa tres vegades seguides, i evidentment Paul McCartney, un gran compositor, doncs era conscient d'aquesta realitat, des del punt de vista del compositor, des del punt de vista del gust, simplement, i naturalment a partir d'aquí el que fa és trobar un element contrastant, un fragment de la peça que contrasta precisament amb aquestes dues exposicions anteriors. És aquesta part, la part, diguéssim, B de la peça, que és l'única part diferent de tota la resta.
Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday.
Gairebé està tot exposat, així que simplement a partir d'ara es dedica a reiterar la mateixa exposició inicial, però en aquest cas també a favor d'ell diré que no repeteix cap de les parts de la mateixa manera, perquè ara ens utilitzarà la mateixa exposició inicial del tema amb la instrumentació de corda exactament igual, però en aquest cas amb una lletra diferent. Per tant, també això s'ha de concebre com una cosa de gran valor, és a dir, no hi ha una repetició gratuïta de cap dels elements, tots té un interès particular i aquesta part té una lletra diferent, si l'escoltem.
Yesterday love was such an easy game to play. I need a
place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Ara tornaria a repetir-se la part contrastant que hem comentat abans, que és l'única part, diguéssim, que fa referència a allò que perd, que és ella. En aquest cas, Paul McCartney va declarar recentment que potser de manera inconscient ella, en definitiva, era la seva mare, i hi havia com un vincle, diguéssim, emocional amb aquesta absència. Ens acceptem aquesta part i anem a l'última exposició, en aquest cas un altre cop del tema instrumental principal, però amb un arranjament de corda molt més exuberant, amb una corda, diríem que és la part que està més amunt de tot. L'escoltem sobretot atenció a la corda, en aquest cas, doncs, com comento, amb una instrumentació encara més atrevida que els anteriors cops. Escoltem el violí a la part alta. I ara, com que ha reiterat tantes vegades aquesta qüestió de I believe in yesterday, el que fa és simplement suggerir a l'oient que ell mateix s'ho canti en el seu pensament amb aquesta petita i diminuta coda, però també interessantíssima. I jo crec que aquesta frase final, diguéssim, resumeix tota la genialitat d'aquesta peça. I believe in yesterday. Quan diu I, jo utilitza la corda re menor, que ens evoca tristor. I believe. Aquí apareix un acord que no és part de la tonalitat, que és un acord fort de la tonalitat, que és sol major i que és molt més lluminós. Per tant, jo, I, trist. Believe, lluminós. In yesterday. Yesterday s'acaba de manera ascendent, com en una aura d'esperança cap al futur. No és I believe in yesterday, day, que seria com una culminació, sinó I believe in yesterday, acaba amunt, i per tant, doncs, al final la peça té com una nostàlgia esperançadora cap a un futur potser millor, en aquest cas mirat des de l'ahir, diguéssim.
Molt bé, aquesta masterclass, per treure'ns el barret, sí. Per tornar-nos a mirar Yesterday, que l'hem sentit 30.000 vegades d'una altra manera.
I una qüestió que sempre tinc amb moltes cançons dels Beatles, i aquesta seria una, i és quina és la implicació de George Martin en tot aquest procés. Perquè jo crec que actuava com de pare que tutelava totes aquelles brillants idees que poguessin tenir, si les tenien.
I tant, i tant. En aquest cas, diu la llegenda, diguéssim, que la idea que aquesta peça tingui aquesta austeritat instrumental i aquest arranjament és seva, precisament, segons sembla, quan van enregistrar-lo utilitzaven molts altres instruments, bateria, baix, etc. I en canvi, la proposta de Martin va ser prescindir de tot això i simplement anar a l'essència. Al final és una peça que parla de l'absència i, per tant, era innecessari utilitzar tots els altres instruments i, per tant, simplement aquesta austeritat instrumental amb la corda que sempre evoca una mica la nostàlgia i la melancolia.